Clau de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona tarda, amics.
Molt bona tarda. Com esteu? Bé? Disposats a passar una estona amb nosaltres en Clau de Fraternitat? Així ho esperem i ens n'alegrem.
Doncs sí, perquè tenim per davant mitja horeta escassa per fer opinió pública, això ens agradaria, a favor de la fraternitat universal. O dit d'una altra manera, augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
El nostre programa d'avui es troba al bell mig de l'octavari de pregària per la unitat dels cristians. Per això, tindrà un matís clarament ecumènic. Ho descobrireu de seguida amb el nostre convidat, però anem-hi pas a pas.
Sí, començarem amb el micropensament, avui m'han dit. Seguirem amb l'entrevista, la clau del dia, que és aquesta secció. Continuarem amb uns testimonis del dia a dia de la fraternitat i acabarem amb el pensament endins de l'Antoni Pedragosa. Som-hi ja.
Avui m'han dit.
Aquesta secció, ja ho sabeu, és la més curta del programa. Heus aquí un pensament breu que amaga una gran proposta per viure, per posar en pràctica. Aleshores, Amparo, què és el que t'han dit avui?
Avui m'han dit practicar la justícia.
Doncs bé, a propòsit d'això, una vegada, Chiara Lubich comentava: l'amor és la darrera norma de cada acte, que anima la veritable justícia i porta la pau. Les nacions necessiten lleis cada cop més ben adaptades a les necessitats de la vida social i internacional, però, sobretot, necessiten d'homes i dones que portin dins seu la caritat. Aquest ordre interior porta la justícia, i només dins d'aquest ordre les lleis tenen valor. Comprometem-nos encara més amb els deures professionals, amb l'ètica, l'honestedat, la legalitat. Reconeixem les altres persones com a membres d'una mateixa família que esperen de nosaltres l'atenció, el respecte, la proximitat social. Si poses a la base de la teva vida, en les teves relacions amb el altruisme, la mútua i contínua caritat que precedeix qualsevol altra cosa com la més plena expressió d'amor a Déu, llavors la teva justícia li serà agradable.
Practicar la justícia.
La clau del dia.
Com hem recordat a l'inici del programa, ens trobem a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquesta iniciativa se celebra tradicionalment del 18 al 25 de gener, entre les festivitats de la Confessió de Sant Pere i la Conversió de Sant Pau. A l'hemisferi sud del planeta, on aquest mes de gener és de vacances, les esglésies troben altres ocasions per a celebrar-la, sovint pels vols de Pentecosta.
I enguany tenim a l'horitzó els 500 anys de la reforma iniciada per Luter i a l'horitzó més recent els actes que van tenir lloc a Suècia el 31 d'octubre i l'1 de novembre, quan el papa Francesc hi va viatjar. A l'inici d'aquest cinquè aniversari de la reforma va ser això. De fet, els cartells que s'han fet per la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians recullen una imatge d'aquells moments que lliga perfectament amb el lema d'aquest 2017. Reconciliem-nos. L'amor de Crist ens hi empeny.
En aquest context, l'amor de Crist ens ha empès, podríem dir, a portar a un germà de l'Església Ortodoxa per tal d'aprofundir en la coneixença i en l'estima aquesta església germana. Per això saludem al pare Martí de la parròquia ortodoxa de la Protecció de la Mare de Déu a Barcelona. Bona tarda, pare Martí.
Bona tarda.
Molt bona tarda, pare Martí, i moltes gràcies d'haver vingut. I, bueno, potser podem començar fent una miqueta d'història. I la primera pregunta és, des de quan hi ha una presència de cristians ortodoxos al territori de l'estat espanyol, diguem-ne?
Pel que jo puc conèixer, quan la nostra comunitat va començar, que va ser al voltant de la dècada dels 70, la presència d'ortodoxes aquí a Espanya era molt escassa. Hi havia molt, molt pocs ortodoxes. Que jo sàpiga, hi havia una comunitat grega a Madrid, i aquí a Barcelona doncs, hi havia una comunitat, però que no hi havia un sacerdot fixe, sinó que simplement celebraven les grans festes de tant en tant. És a dir, no hi havia una presència regular. El rest d'Espanya ho desconec, és a dir, tampoc tinc dades per poder afirmar que no hi havia res més, no? Però el que sí que és veritat és que la presència ortodoxa era molt, molt escassa. Això en els principis de quan la nostra comunitat va començar. A partir de llavors, doncs, durant una època això baixessis, i després va canviar amb la, sobretot amb l'obertura de la caiguda del mur de Berlín i tota la emigració que va venir dels països de l'est, sobretot. I llavors ja es van començar a formar moltes més comunitats i actualment és molt diferent.
Clar, clar, clar. I hi ha un concepte que es parla i que ens agradaria que ens pogués explicar. Això del notorio arraigo, aquesta expressió, a què es refereix?
Bueno, el notorio arraigo és podríem dir que és una forma jurídica que s'utilitza per dir que una comunitat està arrelada des de fa molt temps en un territori, no? I llavors hi ha unes sèrie de comunitats cristianes, doncs, que el tenen. I és un... per exemple, el Jeter, formem part nosaltres... en el Jeter hi ha una sèrie de comunitats religioses totes les que formen part del Jeter tenen aquest notori arraigo. És una forma de dir, bueno, són els que d'alguna forma tenim aquesta...
Sí. El Jeter és el grup de treball estable per les religions.
Sí.
No? Correcte.
Del qual nosaltres formem part, junt amb els catòlics, l'Església Catòlica, els musulmans, els jueus
i
els evangèlics.
Exacte. Mm-hmm.
I ara, anant endavant a la història, centrant-nos ja a Catalunya o a Barcelona, no? Més concretament, com va néixer la comunitat ortodoxa estable, podríem dir, a Barcelona? No?
Sí,
quina va ser la seva motivació, també? L'origen, per què? De quin any estem parlant?
Sí. Estem parlant de la dècada dels 70 sobre els 1973. Penso que és la data una mica en la que es va començar. I va sorgir de l'inquietud. O sigui, la nostra comunitat té una particularitat una mica especial que no s'acostuma a trobar a Occident, no? Perquè normalment les comunitats aquí neixen de petits nuclis d'ortodoxes que venen dels països ortodoxes i que, doncs, a poc van creixent o van formant comunitat, no? La nostra comunitat va sorgir de gent d'aquí, és a dir, de catalans, que amb una inquietud de recerca per aprofundir, doncs, el cristianisme primitiu, els orígens de la fe cristiana, doncs, d'alguna forma, vam trobar en l'Església Ortodoxa la resposta una mica a aquesta inquietud, no? El fundador de la parròquia va ser el pare Joan, que actualment és el vicari general de la nostra església, és el xiprés de Joan, que bueno, ell és el que s'ocupa una mica de totes les parròquies que hi ha a l'estat espanyol i actualment també a Portugal.
Això, hi ha termes que potser no coneixem massa, no? Com els patriarcats, no? Que hi ha. Quins són els presents aquí al nostre estat o a Portugal, anomenes també a la península, no sé.
Sí. Ara, actualment, aquí, concretament a Barcelona, que és el que conec, hi ha diferents patriarcats. Nosaltres pertanyem al patriarcat de Sèrbia, que va ser un procés, perquè per tenir un lligam canònic necessitaven un patriarcat. Nosaltres pertanyem al patriarcat de Sèrbia, però, a més del nostre patriarcat, doncs, està el patriarcat, actualment està el patriarcat de Moscou, el patriarcat de Romania, Geòrgia, bueno, el patriarcat ecumènic, també, i no sé si em deixo algun, crec que no. Són els patriarcats que actualment hi ha a Barcelona, però actualment estan ja una mica extesos per tot el territori de l'Estat, vull dir, hi ha parròquies per tot arreu.
I les diferències o possibles diferències entre els patriarcats són... Són moltes que són de culte, de comunió doctrinal, de sacraments... O...
No, l'Església ortodoxa, o sigui, cada patriarcat és independent a nivell d'organització, a nivell de jerarquia, però tots confessem la mateixa fe. És a dir, les diferents esglésies ortodoxes estan unides amb la fe, estan en comunió amb la fe. I llavors el que passa és que cada patriarcat té la seva autonomia i la seva independència. És a dir, no hi ha, com en el cas de l'Església Romana, en tot cas hi ha un patriarca que presideix amb l'honor, que en aquest cas és el patriarca de Constantinople. Presideix la reunió, el consell i l'assemblea, no? Però no és, podríem dir que el terme, doncs, és del primor inter pares, és el primer entre els iguals. És a dir, no hi ha una diferència de jerarquia, sinó que són tots iguals i hi ha un que precedeix en l'honor. D'alguna forma, podríem dir que també l'Església Ortodoxa, el que sí, celebrem tots la mateixa litúrgia, la Divina Litúrgia, celebrem la Divina Litúrgia de Sant Joan Crisòstom i alguns cops a l'any la de Sant Basili, el Gran, i això sí que és comú a totes les esglésies ortodoxes, és a dir, celebrem el mateix ofici. És a dir, que els ortodoxes ens sentim identificats a qualsevol puesto perquè vivim amb la mateixa litúrgia, no?
La mateixa comunió doctrinal, en definitiva, no?
Sí, sí, i la mateixa comunió doctrinal, mira, i el mateix credo. El nostre credo és el credo que nosaltres recitem, és el credo de Nicea Constantinople, que és dels dos primers concilis ecumènics, i és el credo aquest original que sí, utilitza que... totes les esglésies ortodoxes. Sí.
Jo ara, entrant una miqueta en aquest diàleg entre l'Església Ortodoxa i l'Església Catòlica, no?, se'n fa present aquesta trobada històrica que no s'havia produït res semblant des de fa mil anys, diguéssim, del patriarca ortodox rus Kirill amb el papa Francesc a Cuba, ara farà un any, al febrer de l'any passat, no? Com veu vostè, el pare Martí, el procés del diàleg ecumènic en general? Falta molt per arribar a aquesta unitat visible?
Jo penso que aquesta trobada, pues, bueno, els contactes sempre són bons, no? I les relacions, pues, en principi, pues, són bones. És a dir, que penso que després de... Jo el que descartaria és que després de tants segles de manca de diàleg, doncs el fet que hi hagi voluntat d'apropament, doncs ja és una bona cosa, no? Una altra cosa és, bueno, en aquest cas, perquè abans sí que havia hagut algun trobament, per exemple, el conegut trobament de Pau VI amb el patriarca Atenàgores, no? Que va ser també un fet històric que va marcar, doncs, ja un punt d'inflexió amb les relacions. En aquest cas, la trobada del patriarca de Moscou, el patriarca Kirill amb el papa, per el que jo he pogut veure amb el document que van signar,
exacte,
és un més aviat una trobada d'intentar trobar els punts de contacte i els valors que d'alguna forma les comunitats cristianes tenim per poder-ho expressar en el món i amb la situació actual de la humanitat que té necessitat de tenir resposta per la nostra part, no? I llavors hi ha coses que formen part dels nostres valors. I jo penso que en aquest sentit, doncs, bueno, hi ha uns valors comuns en els quals, doncs, ens podem trobar, no? Una altra cosa és ja el diàleg més de tipus doctrinal, de teològic, etc, que llavors tampoc és qüestió de... ja és una cosa més de l'Església Ortodoxa en general, no és només d'un patriarcat, no? Sinó és a dir, l'Església Ortodoxa que s'ha de posar amb disposició per poder formar, realitzar aquest diàleg, no? I en aquest sentit, doncs, sí que encara doncs, hi ha unes distàncies grans que bueno, s'ha d'anar treballant.
Hi ha canvi per fer.
Queda clar per Martí. Farem la nostra part també en quant a fidels a peu. Però ara, tornant a la parròquia ortodoxa de la protecció del Mare de Déu, perquè jo sé que, a més dels actes de culte i penso en unes classes de teologia, però hi ha una activitat que a mi em crida molt l'atenció, que és el tema de la iconografia, no? Penso que Sant Lluc ja va ser el primer iconògraf, no? Que em sembla que amb una fusta d'una taula ja feia una imatge, un dibuix de la Mare de Déu, no? Però primer, què és la icona? Què és una icona? Perquè penso que hi ha conceptes no massa clars per part de la gent.
L'icona és la imatge de Déu. És a dir, durant l'Antic Testament no podem representar a la divinitat perquè l'home doncs, no ha sigut capaç de conèixer a la divinitat. I és un misteri profund, insondable, del que no podem arribar. A partir de l'encarnació, el fill de Déu s'ha fet home. I el fill de Déu, Jesús Crist, una sola persona, una sola hipostasis amb dues naturaleses, ha fet possible que nosaltres puguem conèixer la presència de la divinitat entre nosaltres, és a dir, l'Emmanuel, el Déu entre nosaltres.
Aquesta encarnació.
Llavors, aquesta és la base, aquesta és la base de la iconografia. És a dir, nosaltres podem utilitzar els elements que ens ha donat la naturalesa, la taula, la fusta, els pigments, etc., per representar, per escriure, diem en iconografia, escriure el misteri de la presència, en principi, del Crist entre nosaltres, que és el fill de Déu, fet home. I gràcies a aquesta encarnació i a després a tot el misteri de la redempció, de la mort a la creu, la resurrecció, l'ascensió al cel i la Pentecosta, nosaltres se'ns han obert la possibilitat de representar la imatge de Déu i de venerar-la, que hi ha la diferència entre la veneració i l'adoració.
Exacte. Sí.
Llavors, aquesta és la presència del misteri del món transfigurat entre nosaltres. I per nosaltres poder-ho contemplar, podem escriure aquesta imatge i contemplar-la, perquè a través de la contemplació se'ns obre el misteri. I llavors l'icona és això. L'icona no és un quadre, no és una decoració. És un misteri, és el misteri de la imatge del món transfigurat.
Moltes gràcies per aquest univers que ens has obert en poques paraules, però ens ha apropat molt al món de l'ortodoxia, al món dels germans ortodoxos. I conèixer-nos és un primer pas per estimar-nos més, no? Per tant, anem caminant. Gràcies per la presència aquí al programa i bona setmana de pregària.
Pues moltes gràcies a vosaltres també.
Moltíssimes gràcies, per Martí.
Moltes gràcies. Sí.
El dia a dia de la fraternitat.
Aquesta idea del lema de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, l'amor de Crist ens empeny, és la mateixa empenta d'amor que ha motivat els testimonis de fraternitat que ara escoltarem. És un testimoni que ens arriba de França.
Sí, efectivament, ve des de França i diu així. La nostra veïna de davant estava malalta, necessitava moltes cures. Per atendre-la, el seu marit s'havia jubilat abans de temps. La meva dona i jo ens vam sentir empesos a fer alguna cosa per ells i vam acabar fent-nos amics. La relació de confiança que es va establir entre nosaltres ens va portar a tractar el tema de la fe. Vam saber llavors que ella s'havia allunyat de l'Església a causa del comportament incorrecte d'un sacerdot. Ell sempre estava molt i molt agafat per la feina i mai havia tingut temps per altres coses. Quan us vaig explicar com Déu s'havia obert camí a la meva vida, la nostra veïna va començar a fer-se preguntes i va arribar a intuir que potser aquella malaltia seva era un pont que Déu estava tendint vers ella. L'atmosfera pesada i trista que se sentia en aquella casa es va anar desfent. Fins i tot, ella va començar a tenir més cura del seu aspecte físic. Una nit, el seu marit em va dir: per la serenor no n'hi ha de medicines i des de fa temps nosaltres posseïm aquest tresor.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Ens encaminem a la recta final del programa. No baixeu la tensió, amics i amigues, que arriba la nostra secció final amb tot el suc i la profunditat del pensament endins. Antoni, t'escoltem.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Els cristians del segle XXI haurem de reconèixer que no tenim cap culpa del trencament que es va produir a l'any 1054 entre els patriarcats de Roma i de Constantinoble per una discussió a primera vista realment estèril, discussió entorn de la paraula filioque, que significa «i el fill». La discussió venia de si l'Esperit Sant procedia del pare o del pare i el fill. I això va provocar unes discussions de tal magnitud que va acabar amb excomunions recíproques i que Roma ho veiés com el cisma d'Orient i Constantinople ho veiés com el cisma d'Occident. Afegim aquí el conflicte entre Luter i el Papa Lleó X, això va ser l'any 1518, la controvèrsia es va produir per la venda de butlles que donava indulgència a la gent que les comprava i amb aquells diners que es treien servien per la construcció de la Basílica de Sant Pere. A l'anomenada dieta de Worms es va invitar a Luter a que es retractés, cosa que li va semblar que amb justícia no havia de fer. Tot això, vist des de la distància de tants segles, podem observar un excés d'egos per les dues parts i poca capacitat amb l'art del diàleg. Tendència a veure la diversitat com un problema quan l'hauríem de veure com una riquesa i creure fermament que sempre es pot dialogar sense necessitat de desqualificar ningú. Reconeguem que estem ara entrant en una època esperançadora. Comença amb aquella històrica abraçada del papa Pau VI al patriarca Atenàgores, o l'abraçada del patriarca Ciril al papa Francesc. És l'època de construir la fraternitat i la bona relació entre les diferents confessions. Com ha dit el germà Aloís de la comunitat ecumènica de Tese, aquesta trobada que ha plegat a 10.000 joves rics a la capital de Letònia, ha dit que cal que uns i altres ens coneguem. Per fer créixer la fraternitat i la confiança entre nosaltres més enllà de les diferències que puguin haver les nostres tradicions i tenir la ferma esperança que el món pot ser millor no tancant els ulls a la realitat de que, tot i les diferències, podem formar un sol cos i un sol esperit. Amigues i amics, fins a la propera vegada, si Déu vol.
Ara sí, ara ja el rellotge avisa del compte enrere per concloure el programa.
I una estona més ha estat viscuda en clau de fraternitat i que s'ha fet possible, no per la màgia, no, sinó gràcies a tot un equip de persones que volem recordar. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de so.
La Maria Jesús Dorca és la nostra community manager i les veus, ara mateix acabeu de sentir a l'Antoni Pedragosa i al meu costat tinc el Lluís Antoñana.
I al meu costat jo tinc l'Amparo Gómez.
Amics, amigues, tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Fins aleshores quedem en clau de fraternitat i d'unitat.